Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els Amics de les Arts presenten avui a les 9 del vespre al Teatre Auditori el seu darrer treball, Un estrany poder. La formació pujarà a l'escenari santcugatenc després d'haver ajornat la data a causa de la convocatòria de les eleccions al Parlament. Els Amics de les Arts han tornat al panorama musical després de 3 anys de silenci i ho han fet amb un repertori renovat a càrrec del productor escocès Tony Dugan. El guitarrista Ferran Piqué ha promès que avui tornarà a ser Nadal al Teatre Auditori de Sant Cugat. Tot això ho ha explicat en una conversa amb la nostra companya Eva Garrido.
Ways in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gobble. Ways in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gobble.
Els Amics de les Arts presenten aquest dijous al Teatre Auditori el seu darrer treball, Un estrany poder. Ho faran després d'haver ajornat la data. Primer els esperàvem pel 21 de desembre, però a causa de la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya es va decidir fer el concert un altre dia. I per fi ha arribat aquest dia, el 8 de febrer, a les 9 del vespre, els tindrem a l'escenari del Teatre Auditori. En podem parlar de tot plegat ara mateix amb Ferran Piqué, ell és el guitarra dels Amics de les Arts. Bones, Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé, com esteu?
Molt bé, escolta, Ferran, com dèiem al principi, el 21 de desembre us esperàvem al Teatre Auditori, al concert dels Amics de les Arts, que era més, a la vegada, el bolo de Nadal. I vosaltres mateixos heu dit que el 8 de febrer, que ja ha passat la Candelera i tot, que és quan hem de treure el pessebre, tornarà a ser Nadal. Escolta, com és això? Expliqueu-nos-ho, és que us posareu uns barrets o què fareu?
Bueno, no, la nostra idea era el 21 de desembre fer el bolo de Nadal però ho teníem tot pensat, ho teníem tot treballat i vam dir, escolta, bueno, si s'ha d'ajornar perquè hi ha un senyor que ha decidit que s'han de fer eleccions, doncs bé, doncs, crec que va ser una decisió encertada posposar el concert, però clar, dèiem, i el 8 de febrer, per què no pot ser Nadal? I vam dir, doncs va, que sigui Nadal. I llavors, bueno, tenim aquí un tingladet muntat, hi ha algunes sorpreses i més que disfressar-nos serà més el context i referències que hi puguem fer i alguna sorpresa que no et puc avançar que hi haurà d'aquí unes hores.
Unes Nadales, no m'ho pots dir.
Sorpresa. Bueno, sí, home, per entrar, evidentment, posarem Nadales, posarem aquestes coses típiques que fan que, bueno, viatjant el temps, intentarem fer això i fer d'aquest entrebanc que va ser haver de posposar el concert, pues fer-ne una mica, poder riure una mica i poder, no sé, poder fer una mica un joc i tenir complicitat amb el públic també.
Home, i això ja està bé, perquè amb el temps que ens està fent últimament i aquestes nevades, vull dir, Nadal, ja sembla que estiguem allò al desembre congelat, eh? Això sí que és veritat.
Crec que fa més fred ara que el 21 de desembre.
Ja pots ben dir, Ferran, escolta, un estrany poder, és un treball on ens vau sorprendre amb aquest anglès inventat, aquesta frase inventada, i després que de les vostres crítiques en vau fer una lletra. Al final sou un exemple de que tots plegats hem de fer una mica d'autocrítica i d'autoparòdia, que ens anirien una mica millor les coses, que el món aniria una mica millor si ens riguéssim una mica de nosaltres mateixos?
No sé, és molt agosarat dir que som exemple d'algú, a mi em costa molt dir-ho. Jo el que sí que sé és que sempre quan ens han anat millor les coses és quan ens hem enrigut una mica de nosaltres mateixos, perquè demostra salut, demostra, bueno, una mica de mirar les coses en perspectiva i adonar-te que res és tan transcendent ni ningú és tan transcendent. Llavors crec que sí, que si et saps enriure de tu mateix, vius més tranquil i tot és una mica millor.
Mira, ara que parlaves de riures d'un mateix, i m'agradaria preguntar-te si al final a vosaltres, als Amics de les Arts, aquestes crítiques, que com dèiem, a Un estrany poder n'heu fet paròdia, si en algun moment de la vostra carrera us van arribar a afectar o no n'heu fet cas, o en algun moment sí que heu pensat, ostres, aquesta és una mica dura potser.
Sí, clar, que t'afecten, al principi t'afecten molt, però després aprens una mica a relativitzar-ho i a entendre que no pots agradar a tothom, que hi ha gent que està en unes circumstàncies que no li agrada el que tu fas i ho acceptes. El problema també és l'era que hem entrat, sobretot Twitter, que és on hi ha on hi ha més, no sé com dir-ho, hi ha més beligerància en les paraules de la gent i clar, en el fons quan la llegeixes no saps si el que hi ha darrere és un hooligan o és un crític musical amb renom o és senzillament ningú, vull dir que, o és un robot, vull dir, quan dic ningú, que ningú me l'interpreti, però vull dir que no ho saps mai. I llavors aprens a agafar la distància i de dir, bueno, ja sé que no agradaré a tothom, tampoc la meva intenció és agradar a tothom, la meva intenció és fer les cançons que ens agraden, que ens motiven, explicar les històries que ens emocionen a nosaltres i compartir-les. I només és això, llavors saps que hi haurà gent que no li agradarà. Però si al principi et feien mal, ja pues, relativitzes una mica i penses que tothom és lliure d'opinar el que vulgui. Només faltaria.
Home, i ara imagino, ara que comentaves, no?, a través de les xarxes socials que hi ha aquesta beligerància, n'estic segura que molts d'ells, o que si us tinguessin al davant, no s'atrevirien a dir-vos-ho. O sigui, que s'amaguen darrere les xarxes. Dic,
No, però és que sí, no ho sé. No ho sé. Bueno, tots ens hem anat darrere les xarxes, hi ha molta gent que té pseudònims, ja...
Sí.
Però m'és igual, vull dir, també si m'ho diuen a la cara, vull dir, que diguin el que vulguin.
Esteu preparats.
Bueno, més que preparats, vull dir, què hi has de fer? Que he de prohibir jo algú, la llibertat d'expressió existeix per algú i som els primers que hi creiem, vull dir, que si algú... Però bueno, dubto, no ens ha passat mai que ningú n'insulti a la cara. Toco fusta perquè tampoc...
Doncs esperem que no passi, esperem que no passi.
No, esperem que no.
Que si és una crítica, que sigui constructiva i amb la seva...
Clar, això sí que serà. Que això també és difícil de trobar, crítiques constructives. La gent de seguida fa allò, el crit i fa els quatre titulars, però trobar algú que et critiqui constructivament també costa. Vull dir que també està bé, les crítiques constructives, això sí que falta. Mm-hmm.
Escolta, parlem de crítiques, però tot i les crítiques, porteu més d'una dècada junts als Amics de les Arts, amb quatre treballs a les esquenes, si comptem des del Bed and Breakfast, eh? I a mi m'agradaria preguntar-te, Ferran, que és una cosa que he fet rotllo, reflexió, que és que cada cop que heu tret un disc, que jo no us he sentit dir allò de en aquest treball hem canviat completament el nostre so perquè aquest productor ens ha agafat i ens ha sacsejat de dalt a baix, que no ho dic com una crítica, només que és una cosa que jo, de veritat,
eh? Si és constructiva, no passa res, eh?
No, de veritat, que ho dic com una cosa que dic, ostres, mai he sentit els Amics de les Arts dir, doncs, aquí sonem, en aquest nou treball sonem completament diferent. Et pregunto, Ferran, per què? Si és perquè us sentiu còmodes amb el que feu, perquè sabeu que és el que agrada al vostre públic, perquè us agrada seguir amb aquesta dinàmica...
No sé, sempre et planteges, quan fas un disc nou és com, bueno, ara ja he fet això, vaig a fer una cosa nova, no? I et planteja reptes i et planteges coses, però també una de les coses que ens plantegem és, vale, més que què canviem, és què no hem de canviar. I un cop tens clar que no has de canviar, a partir d'aquí canvies tot. També som un grup que des del moment zero al nostre primer treball és molt eclèctic, vull dir, té de tots els estils, vull dir que si ara passéssim a fer festa major, no estaríem fent festa major de bones a primeres, ja tenim temes que són molt festius, m'entens? I si féssim disc de balades, doncs ja tenim balades els discos, si féssim una cosa... Bueno, no sé, si ens poséssim a fer jazz, segurament sí que seria una cosa que hauríem canviat, però no sé, no tenim la idea d'entendre els treballs com una cosa final, sinó, bueno, és un procés, vas caminant, ara has fet això, ara tenim ganes de fer una altra cosa, i en aquest cas, l'últim treball, la cosa nova que vam fer no va ser directament musical, sinó va ser posar un productor estranger, un productor de molt nivell, a treballar amb nosaltres, i aquest va ser un canvi, que per nosaltres va ser molt important a nivell sonor, es nota bastant, no? Vist com sona aquest disc respecte als altres, però també a nosaltres ens ha ajudat molt, hem après moltes coses a nivell del procés de treball i una mica el canvi que buscàvem era això, no? Tenir una persona al costat que et donés el seu punt de vista i que poguessis aprendre, perquè és que en el fons possibilitats d'aprendre és el que has de buscar a la vida, més que anar canviant, sinó és anar aprenent coses noves. I quan aprens coses noves pots escollir si el que fas t'agrada o vols fer una altra cosa, i és l'única manera. I en aquest cas, pues, la cosa nova que vam posar, el que vam buscar, va ser un productor extern.
Mm-hmm. Escolta, Ferran, no em deixaré de posar nostàlgica ara que parlàvem del Bed and Breakfast, d'aquests treballs a les esquenes d'aquesta dècada que porteu junts, perquè tot just ara per aquestes dates, no, el 6 de febrer, feia 7 anys que tancàveu la gira del Bed and Breakfast al Palau de la Música. Quin balanç feu d'aquests 7 anys i, sobretot, on us veieu d'aquí 7 anys? On es veu en Ferran d'aquí 7 anys?
No, és molt difícil, no, jo, evidentment amb el grup, però és molt difícil. La primera part de la pregunta, sí, vam fer dos concerts el dia 6 de febrer, el 7 de febrer, ara fa 7 anys, que fa molt. Jo recordo arribar en aquell moment, viure aquell moment hem arribat molt més lluny del que mai haguéssim pogut imaginar, no? I ara tu mires i dius, hòstia, hem seguit anant lluny, vull dir, estem més lluny encara del que estàvem. I no sé si d'aquí 7 anys encara podem estar més lluny. Jo crec que sí, que podem. Quan dic lluny vull dir més amunt o més, no sé, més instaurats, o no sé què passarà. A nivell de popularitat, jo crec que hi ha un tope, sobretot si parles en català, cantes en català, i ja, evidentment, hi ha un topall. Però a nivell personal sí que crec que anirem més lluny. Vull dir que és, bueno, vam aprendre moltes coses. Fa 7 anys sabíem unes coses, ara n'han passat 7, n'hem après moltíssimes més, tant a nivell musical com a nivell empresarial, a nivell de la música, no? De la indústria musical, i crec que d'aquí 7 anys segur que hem après moltes més coses, hem pres moltes decisions, algunes bones, algunes dolentes, però això, aprenentatge i camí. No sé com ens veig. No et puc dir res concret perquè segur que m'equivocaré. És impossible, això.
Bé, és fer càbales, no?
Sí, no sé, espero que puguem seguir tocant pues, aquí a Sant Cugat d'aquí 7 anys, evidentment.
Ara parlaves que un topall podria ser la popularitat perquè parleu en català, però és que al final ni és això, perquè quan vau treure Un estrany poder, de seguida es va col·locar entre els primers a iTunes Estat Espanyol.
Sí, però som, vull dir, siguem clars, és evident que el gran percentatge, i quan dic gran estic parlant de més del 90% va ser des d'aquí a Catalunya. Vull dir que les Espanyes no, la nostra música no té tanta tirada ni molt menys de la que té aquí o al País Valencià,
Que va anar a Alacant, tu, just ara fa uns dies.
Sí, fa una setmana. Sí. I allà bé, també. Vull dir, la gent, el llenguatge ajuda a entrar més bé les cançons, evidentment.
Tant si esteu junts, Ferran, com si no, d'aquí 7 anys, el que sí que tindreu al vostre costat són el vostre públic, els vostres seguidors, que any rere any us posen a les llistes dels Premis Enderrock, i a més amb un munt de categories. Un honor, no?
Sí, és un, de fet sempre és un tòpic, però no per això deixa de ser veritat, i és que el premi sempre és el públic, tenir-los allà i tenir...
I tant.
No, si no tindria sentit el que fem. Tu, si cantes cançons i no li cantes a ningú, és buit, no? El procés no està acabat, la cançó no està acabada, si no hi ha un receptor del missatge. I tenim molta sort que els que tenim molts, i a més ens escolten, i això és molta sort, i aquest és el premi. Vull dir, llavors que la gent ens voti els Premis Enderrock i que guanyem Premis Enderrock, doncs és fantàstic, és un reconeixement, són uns premis que estan... Porten molts anys, estan molt treballats i crec que s'han instaurat molt bé dintre de la música catalana, i jo crec que, bueno, si la gent ens vota, doncs fantàstic. I animo tothom a que ens voti ara perquè hem de guanyar aquests premis. No, no, és broma.
Que votin, i tant que sí, que votin. Deies, no, que el premi és al públic. Suposo que també, no, pensar que formeu part de la banda sonora de moltes vides també ha d'impressionar, no?
Sí, però no ho penses, perquè no és una cosa que sigui... No ho pots racionalitzar. És una cosa molt estranya, i no ho pots racionalitzar. Vull dir, ho saps, però vull dir, a tu no et canvia res. El fet que formis part... No sé com dir-t'ho. Hi ha cançons d'altres grups que formen part de la meva vida, i no sé com dir-t'ho, és molt estrany. Vull dir, quan algú t'ho diu que formes part, només pots dir gràcies, dius gràcies.
Penses, però, jo? No, jo?
Sí, i dius, ostres, gràcies, que guai, merci per escoltar-nos, que guai, que això que a mi m'emocionava, a tu també t'emocioni, que guai, hi ha un punt de connexió aquí, és fantàstic. Però més enllà d'això no pots racionalitzar-ho, perquè no entens el context en el que la persona l'ha escoltat, en el seu moment de la vida, no entens el que significa exactament per ella, i llavors falta informació, no? Et donen el titular, però no tens tot el contingut, llavors és una mica, és molt difícil, és una mica surrealista, no? Sí, bueno, ho acceptes i dius gràcies perquè és l'únic que pots dir.
Home, suposo que també ho veieu i ho materialitzeu, no? Quan veieu que us comuniquen que s'han exhaurit les entrades en tal teatre o a tal ciutat, quan us pugeu a l'escenari i ho veieu ple de gom a gom, suposo que aquí és on es materialitza més això que dèiem, no? Aquesta màgia entre el públic i vosaltres.
Sí, 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 i a més que la disfrutem com ningú, i jo crec que també això es nota i el públic també ho valora, no? Vull dir que som conscients d'aquest fet, som conscients d'aquest moment i el gaudim i intentem que la gent el disfruti també i que tothom s'ho passi el millor possible, començant per, bueno, entre nosaltres i el públic, vull dir que tots ens ho passem bé.
Ferran, els Amics de les Arts, en el repertori dels Amics de les Arts sempre hi ha una cançó per a cadascú de nosaltres? Tothom hi pot trobar la seva cançó?
No sé què he de contestar. No ho sé, jo crec que tenim cançons de molts estils i segurament hi podria trobar tothom algun moment vital de la seva vida. Hi ha alguna cançó nostra que la reflecteix, però dir que tothom pot trobar la seva cançó dintre la nostra discografia és fals, vull dir, no, jo no t'ho diré. Que cadascú, si algú la vol buscar i la troba, doncs fantàstic. Vull dir que no ho sé, tenim molts estils i tenim cançons per molts moments, perquè són molts anys, són moltes cançons que hem fet.
Moltes històries, bueno, que heu explicat.
Són moltes històries, sí, sempre intentes no repetir-te i explicar coses diferents, des de diferents punts de vista, amb diferents personatges, i bueno, vas treballant això. En el fons treballem amb això, treballem amb emocions, no? I és el que intentem. Llavors, no sé, pot ser que... No saps mai per què enganxa una cançó. Llavors, no sé, potser a tothom és molt agosarat dir-ho, no? Jo crec que no, a tothom no.
Ferran, per anar acabant ja, parlant d'Un estrany poder, què us ha portat? Quines coses maques us ha portat la presentació d'aquest nou treball?
Home, ens ha portat... Primer, el procés de treball que deia que va ser fantàstic i que encara ara, quan de vegades parlem de temes i tal, ho analitzem com diferent, perquè hem après molt en aquest treball amb el productor de Gran Sebastià. Vam treballar molt les cançons d'una manera molt concreta i va ser bastant interessant. I això és un llegat que la gent no veu directament, però que nosaltres sí que ens queda. I després del disc en si, ens ha deixat un grapat de cançons que la gent ha abraçat d'una manera brutal, ha posat la cançó que deies, el seu gran hit que abans citaves, que cantem en anglès, doncs la gent l'ha abraçat com si fos Jean-Luc i de cop i volta hem vist que el nostre repertori rejuvenia i tenien moltes cançons d'aquest nou disc. Ara estem obligats pràcticament a tocar-les a dintre d'un concert si no volem deixar la gent amb mal gust de boca, no? Llavors, no, ens ha donat moltes alegries aquest disc i la gent l'ha abraçat superbé, i llavors, no sé, agraïts a tot això.
No, això està bé, perquè hi ha molts grups que a vegades es cansen, no?, de tocar el mateix, i Ferran, doncs, reconforta que diguis que als Amics de les Arts no ens importa tocar els grans hits, valgui la redundància, d'altres CDs, perquè sabem que és el que a la gent li agrada i perquè a nosaltres també ens fa feliços recordar que aquestes cançons han agradat tant.
Sí, jo crec que renegar d'algú que has fet tu no és una cosa que, i menys d'algú que t'hagi donat alegries, no és una cosa molt normal, i que tu estiguis cansat de tocar algú, jo no ho estic, però se'm fa una mica, no sé, és com posar-te per sobre de la gent, no? Posar-te per sobre del públic, i nosaltres no creiem que estiguem per sobre, creiem que estem per igual, llavors és molt raro.
Ferran Piqué, guitarra dels Amics de les Arts, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Quat.cat i que vagi molt bé, molt bé aquest concert al Teatre Auditori.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, Ferran, adéu. Una parada.
Anem a fora. Ajuda'm a trobar la llum que no s'encarrega.